Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Ja hem superat el primer bloc de la Volta i hi ha una imatge que, al meu parer, és la que ens hauria de convidar més a l'optimisme. La del somriure de l'Enric Mas. El d'Artà li cau la qualitat per les butxaques, però sempre ens deixa, i insisteixo, almenys a mi, aquella sensació d'estar lligat a alguna cosa. No em pregunteu què és, si la tàctica d'equip, si una admiració exagerada a algun company, si la por als rivals, si la prudència, si un caràcter massa introvertit, no ho sé. Però veure el somriure desacomplexadament m'ha fet pensar en quan a la canalla els obres la porta de la classe i els dius: avui teniu pati lliure. La Vuelta comença a aclarir el panorama, però encara queden dues setmanes amb molts quilòmetres per anar decidint la prova. Amb el Fletxa discutirem sobre si això està mig decidit o no, i ell ho té clar.
Jo confio en que corredors que han arribat, i ho parlàvem al podcast de la setmana anterior, a la Vuelta amb una preparació diferent, més a llarg termini, en trenguin profit precisament a l'última setmana.
Avui no us perdeu la conversa amb el Fletxa, perquè es nota que està en plena forma. Parlarà sense embuts d'aquest Movistar, sortirà un detall de la seva primera gran actuació a la Rubé i també hi dirà la seva sobre el Tour de l'Avenir. Us ho vam prometre en l'anterior capítol de Ràdio Volta i avui en parlarem, perquè al final el desenllaç ha estat d'aquells que fan història. I farem passar pel control antidopatge un tio que no ens l'acabarem. Periodista, amic, enamorat d'Itàlia i que, segons diu, també és un malalt de ciclisme. De seguida ho veurem i acabarem amb música. Ràdio Volta, amb la Vuelta i amb tot el ciclisme. Activem el compte enrere. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Instrucción clara de
Alejandro.
Caída.
Oh, bueno. Le ha pillado un bache o algo, ¿eh?
Sí, pero por lo menos no ha chocado con el
picante. Big crash of Valverde. A huge crash.
Valverde sort indemne de cette terrible chute, mais va tout de même être contraint à l'abandon.
He's okay. Luckily, Alejandro Valverde is okay.
Rojas is...
Valverde, vaya... Caída.
Sí, però està bé.
Sens dubte, aquest és i serà un dels moments de la Volta Ciclista a Espanya 2021. La caiguda d'Alejandro Valverde a la setena etapa, quan l'equip Movistar buscava aïllar Primo Roglic per posar potes en l'aire la classificació general. La Volta ha superat ja la primera setmana. La segona tindrà etapes dures i complicades, però sobretot servirà per madurar les cames i el cap dels ciclistes. I la tercera, amb Lagos, el Gomoniteiro i la crono final, serà la traca definitiva. De moment, el David de la Cruz resisteix, és desè, a gairebé 4 minuts de Roglic i manté intacte el seu objectiu d'entrar al top 5 final. Per posar ordre a tot plegat, entrem al territori Fletxa.
Ok, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal? Com estem?
Molt bones, Isaac.
Bé, ja ho veus, ja hem superat el primer bloc d'aquesta Vuelta i, home, la general, mira, Roglic líder, Enric Mas a 28 segons, el Superman López a 1.21, el Jack Hake 1.42 i l'Egan Bernal gairebé 2 minuts. La pregunta és clara, aquesta Vuelta és una cosa de Roglic i Mas o encara poden passar moltes coses?
Pot passar molt. Queden dues setmanes molt interessants i jo confio en que corredors que han arribat, i ho parlàvem al podcast de la setmana anterior, a la Vuelta amb una preparació diferent, més a llarg termini, en trenguin profit precisament a l'última setmana. És que els corredors que han, com el Bernal, com el Jack Hay, que que tampoc, o sigui, estan tan lluny a la general, han d'anar més. I aquests són els corredors que l'última setmana seran més ofensius. I un detall, Isaac, a l'etapa de diumenge, la de Belefique, el Ineos Granadés sí que va córrer de manera molt ofensiva. El que passa que després, sobretot el Bernal, el Yates sí que estava bé, però el Bernal no va tenir cames. Però la intenció és aquesta. Ja ens van deixar veure que ells venen aquí a guanyar la volta, i precisament de lluny, i endurint la prova. Poder no van calcular gaire bé, però ens hem de quedar amb això, que la volta no és una cosa només del Roglic i del Mas.
Sí, estic d'acord, la pregunta era una mica provocadora, però sí que és cert que el Movistar té bales, que l'Ineos, com dius, encara li queda també moltes bales, i fins i tot el Bahrein, amb el Jack Hay, que està molt ben situat a la general. Sí que Landa i Caruso estan lluny, però vaja, és un equip amb molts corredors, amb el Gino Mader també per poder atacar de lluny, per poder fer mal. La segona setmana no serà tan dura, però la tercera hi ha ports molt durs, i haurem de veure aquest fons de tots els ciclistes. I em volia quedar ara amb el Movistar, perquè també en parlàvem a l'anterior podcast. Tu assenyalaves que era l'equip fort, l'equip que corre a casa, l'equip que vol guanyar aquesta Vuelta. En aquesta primera setmana ha perdut a Alejandro Valverde. I et volia preguntar per què et sembla aquest Movistar, perquè és un equip que sempre se li ha penjat una mica l'etiqueta de conservador, i teníem la sensació que en aquesta Vuelta estava sent més ofensiu. El Patxi Vila, un dels directors, treia pit en aquest sentit. Tu veus un Movistar diferent al Movistar de tota la vida, o creus que això són circumstàncies de carrera?
No, crec que ens oblidem ràpid dels moments ofensius del Movistar, i com has ben dit, de vegades li posem etiquetes als equips i ens quedem amb això de que, en el cas del Movistar, que estan sempre massa conservadors. I per això hem d'anar a veure el Giro d'Itàlia el 2019, quan el Carapaz va atacar l'etapa de Courmayeur, molt lluny de l'arribada al Colle San Carlo, a 3 km precisament, i allà no hi havia el Patxi Vila. El que passa que és molt oportunista el Patxi ara de treure en pit, i bueno, això és producte meu, entre cometes, no? I ho diu bé, ho diu molt bé, però ho deixa entendre, i jo no estic d'acord de cap manera. El Movistar, quan ha de ser ofensiu, ho és. I ho va ser el Giro, que el Patxi no hi era pas, el Movistar. Per tant, sí que és veritat que la Vuelta a Espanya, com és habitual al Movistar, corren d'una manera diferent. Per tant, no és diferent al que hem vist sempre. El que sí que ha canviat el Movistar molt és que, bueno, hi ha 8 anys que s'han presentat a les Voltes Grans amb 3 líders, amb el Landa, amb el Valverde i amb el Nairo Quintana, no? I això, bueno, per circumstàncies de fitxatges no ho tenen, i bueno, ara han de córrer d'una manera diferent, només poder amb un líder, amb un López. Mira, el López si atacava i si era ofensiu, no?, a l'Astana, i ara ho és, però jo encara no he vist el López, que a mi m'agrada, encara l'he de veure. Per exemple, a l'etapa de diumenge, jo esperava que sí, que la intenció de l'Ineos era de sobretot d'endurir molt la prova, i el Movistar no va atacar pas. O sigui, li van posar, vaja, perfecte per una tàctica ofensiva, i només van atacar la part final, a molt poquet de l'arribada. A mi m'agrada més el Movistar del Carapaz, atacar lluny de l'arribada a 3 km del San Carlo quan encara has d'arribar a Courmayeur, per exemple.
Sí, sí. Ara has tret un tema aquest dels atacs i de les escapades, i per exemple l'etapa de Belefique es va veure molt, perquè al final s'acaben generant grupets molt petits en què els ciclistes miren els uns als altres, i recordo aquesta setmana que un dia escoltava el podcast La Movida amb el Johan Bruinel i el Víctor Hugo Peña, que parlaven d'això justament, no? De quan hi ha atacs de lluny, que els ciclistes es miren els uns als altres, i a vegades veus si un ciclista va bé o un ciclista va malament. Hi ha ciclistes que amb la cara apaguen i que t'ho diuen tot, però en canvi n'hi ha d'altres. Ells destacaven el Roglic, que té aquesta figura gairebé de gel, que no se sap si va bé o si va malament, i em va cridar l'atenció perquè el Víctor Hugo Peña diu: jo quan corria és que no tenia ni idea d'encertar si un corredor anava bé o malament. I en canvi el Bruinel deia que ell sí que tenia aquest sisè sentit, i que sempre clavava pels gestos, per la cara, per la manera de pedalar, si un corredor anava bé o anava malament. Això dins el grup, els que sou ciclistes, quan correu, això com es veu, com es percep, com es comenta? Tu tenies aquest sisè sentit?
Bueno, de vegades és cert que en aquesta situació de cursa intentes esbrinar aviam com va el teu rival. El que passa és molt difícil. Hi ha corredors, com ben diu el Brunel, que és molt fàcil d'embrinar endevinar qui, com està, però d'altres no. Per tant, jo crec que tu com a corredor t'has de centrar en fer la teva cursa. T'has de deixar estar dels altres i la intuïció poder arribar d'una altra manera, no? De veure el recorregut, de la teva inspiració també, més que de que vagi malament els altres, no? Que de vegades poder pot anar malament o no, no ho saps, no? Hi havia corredors que sí que era molt evident, no? Me'n recordo el Purito, era molt evident a la que com es movia quan es posava de peu quan no anava bé. El que passa que el Purito era molt bon patidor i tot no anava bé del tot, poder t'aguantava allà, per posar-te un exemple. I ara que has mencionat el Brinell també, ostres, ell va dir que ho encertava sempre, no ho sé jo, eh? No ho sé jo, t'explicaré una anècdota. A mode d'anècdota t'explicaré una... Va ser a part la Paris-Roubaix que vam arribar amb el Bonen, amb el George Hincapie, també bueno, anàvem els tres sols, i abans d'arribar al Velodrom de Roubaix hi ha un petit rapatxó, gires de cop i volta a mà esquerra, i és una carretera gran, i és com l'última oportunitat, que no té res, que té un quilòmetre poder al 4%, però es fa duríssim. I en allà, clar, jo anava arribant i deia, ostres, sisplau, que no intenti atacar ningú, que no ataqui ningú perquè com ataqui no em quedaré. O sigui, m'era impossible posar-me de peu i tot. I va passar el rapatxó i ni el Bonen, ni el Hincapie, ni jo vam atacar. I clar, després jugant, un cop acaba la cursa, que recordem va guanyar el Bonen, comentant la jugada amb el Hincapie, em deia, ostres, en Brunel em deia que tu atacaries en aquell rapatxó. I deia jo, si no va, que no podia fer res, no? Clar, deia ell, jo no vaig atacar perquè m'esperava que tu ataquessis. I jo esperava que ningú ataqués. Per tant, des del cotxe de vegades veuen molt més aquestes coses. El que passa que no sempre endevines. És molt difícil. I el que no pots fer és això, no? Esperar que algú faci perquè tens la intuïció que ho farà. De vegades has de fer la teva cursa. Jo, mira, després de... aquella xerrada i comentant la jugada amb l'Hincapie, em vaig quedar amb això. I, ostres, poder, tot i haver anat malament, ho hauria d'haver provat. I, mira, no ho vaig provar i jo crec que ho vaig fer malament.
Quantes carreres que hi ha dins d'una carrera? La que vius en el moment, la que vius després, la que vius des del cotxe, al final...
I tant. I tant.
Hi ha moltes carreres. No, em va cridar l'atenció que l'Hincapie... El Brunel va dir que ell sabia que Ulrich, quan posava els braços una miqueta més avall del que era habitual i mirava més del que era habitual als pedals, que ell sabia que en 15-20 segons patava. I li deia amb el Lance, Lance, d'aquí 15-20 segons a Ulrich patarà. I diu que no fallava mai. Però ja veus que amb tu no tenia tan ben...
No, jo no... No era tan habitual, no era tan habitual als finals d'etapa, no? Però bueno, ell esperava que fes més del que jo estava, bueno, era capaç de fer. Però, clar, ell, aviam, en situacions en què, com la guerra que tenien entre l'Armstrong i l'Ulrich, en aquelles situacions s'havien trobat molts cops, clar, és més fàcil d'analitzar amb una escapada, amb una situació que t'hi trobes un cop cada 5 anys, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, però si estudiava la Roubaix, a tu t'havia de veure, eh? Perquè era sempre allà al davant.
No! Que... Bueno, era la primera Roubaix que vaig estar allà. Bueno, era la primera Roubaix que vaig fer podi, però bueno, poder per això. Uh-huh. Poder va ser per això només. He de dir que el Brunel era un grandíssim director i sobretot tenia aquesta capacitat analítica d'analitzar els rivals i que això que de vegades des de dins no ho tens i sempre va bé tenir un bon director al cotxe perquè... És aquesta referència que poder et fa fer coses que tu no faries i ell ho veu i et diu, ataca. Jo me'n recordo, mira, no era el Brunel, però va ser el Ferretti, perquè amb el Brunel no vaig córrer mai, però una situació d'una Gant-Kevelgem que va atacar el Nico Matten. Jo el vaig, o sigui, vaig entrar, vaig tancar el forat, no, amb el Nico Matten, i abans de tancar el forat el Ferretti em deia des del cotxe, segons arribis, li ataques. I jo dic, no, això no ho faré mai. I vaig fer això, i vaig marxar. Dius, és això, hi ha vegades que el director sap llegir la cursa d'una manera que tu des de dins no és capaç de veure-ho, i és la tàctica bona.
Doncs mira, avui estem parlant molt de directors i és interessant, eh? Algun dia ens hi podríem dedicar i fer un monogràfic de directors per veure quins t'han cridat més l'atenció i quins destaques més, perquè realment hi ha noms molt interessants. El que sí que volia fer avui abans d'acabar, i ho vam deixar pendent la setmana passada, és parlar d'aquest Tour de l'Avenir, que ja sabem que és una mena de Tour de França en petit i per ciclista sub-23, i que destacàvem, es va acabar ahir, per cert, es va acabar aquest diumenge amb victòria del Tobias Johannessen, el noruec, amb el Carlos Rodríguez a la segona posició, amb el Juan Ayuso, que era un dels favorits, que va caure i a les primeres de canvi va quedar fora, amb el Marc Brustenga, el català, que també va caure i va quedar fora a les primeres de canvi. I abans de començar va sorgir una mica la polèmica, que esclar, és un Tour de França en petit pel sub-23, però que cada vegada hi ha més ciclistes joves, més sub-23, que ja formen part del panorama professional. El mateix Carlos Rodríguez és ciclista de l'Ineos, el Juan Ayuso de l'Emirats Àrabs. I hi havia aquesta polèmica o aquest debat. Tu què en penses?
Bueno, Isaac, jo crec que com a corredor, i jo crec que aquest debat sempre s'ha de fer referència als corredors que estan corrent, tu, si no ets professional, sempre vols córrer amb els professionals, és el teu objectiu. Llavors, clar, quina millor manera de provar que tens el nivell corrent amb els professionals, amb corredors joves que poder ja tenir aquest contracte. Per tant, és una gran oportunitat, si no ets professional, d'estar allà i comparar-te, competir directament amb gent que té el nivell per estar al World Tour. Com a exemple et diré que jo, quan era amateur, fa molts anys, vaig córrer una prova a Itàlia amb seleccions, precisament, no era el Tour de l'Avenir, però era el Giro de Regione, i vam córrer, era una cursa per etapes i una cursa un dia. La cursa un dia la va guanyar l'Ivan Basso, perquè corria per Itàlia i ja tenia contracte amb el Riso Scotti, per dir que era un equip italià professional. Clar, jo com a corredor, de cap manera em pensava, clar, és que aquest home m'està traient oportunitats, precisament pensava al contrari, ostres, estic corrent amb un corredor, estic en un nivell ja gairebé de professional, per tant és el millor que et pot passar com a amateur.
I tant, mira, doncs això és una lliçó, perquè moltes vegades opinem des de fora i el que hauríem de fer és posar-nos en la pell dels ciclistes que com dius, s'ho miren també d'una altra manera i realment són els protagonistes. En fi, Joan Antoni, la setmana que ve més Vuelta.
Ah, ja estarem. Fins la setmana vinent.
Una abraçada, adeu.
Adeu.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
La general, para mí, después de cómo ha sido la etapa, que ha sido prácticamente un sueño ahí, viendo que se podía, que estaba ahí en el límite, yo creo que ha sido algo secundario. Lo importante es ver que me he encontrado bien, volver a ganar después de ya tanto tiempo.
I ara justament ho dèiem amb el Fletxa. El noruec Tobias Johannessen ha guanyat el Tour de l'Avenir després de superar, en un final agònic, l'andalús Carlos Rodríguez, el jove ciclista del Muñécar, que ja és professional després del seu fitxatge per l'Ineos. És aquest a qui sentim. La seva última etapa, en final al Petit Saint Bernard, va ser antològica. Tobias Johannessen, un dels bessons Johannessen, era líder abans de començar l'etapa amb un marge còmode, però Rodríguez va atacar el penúltim port d'aquesta última etapa a 65 quilòmetres de meta. Havia de retallar 2:17 al líder i ho va tenir a tocar dels dits, fregant el lideratge provisional. El frec a frec en l'última ascensió va ser dels que fan època. Un cara a cara, un 1 contra 1. Dues cronoescalades individuals posades l'una al davant de l'altra. I al final, el noruec va resistir i es va endur la general per només 7 segons. Tobias Johannessen, 22 anys. Carlos Rodríguez, 20 anys. Juan Ayuso, 18 anys. O Marc Brustenga, el de Santa Eulàlia de Ronçana, 21 anys. Ells són el futur. El que farem ara és obrir les portes del nostre control antidopatge. Avui hi entra un bon amic, company periodista i escriptor, que en sap molt i de tot. Però de ciclisme, també, amb tots vosaltres, Toni Padilla.
Va ser la teva primera bicicleta?
Hauria ser una d'aquelles amb rodetes al costat per no acabar fotent-me de lloros. Sé que tenia una amb rodetes i que va ser un autèntic trauma treure-les perquè tenia la sensació que cauria. I així va ser, era profètic.
El teu primer record ciclista?
El primer record ciclista que tinc és a Laurent Fignon. Era aquelles ulleres rodones que portava el francès i seure al costat del meu pare al sofà veient com aquells inicis dels anys 80 en què guanyaven sempre els francesos abans de la irrupció de Le Mans i de Perico. I Laurent Fignon, que el veia, i amb aquella cara em semblava fascinant perquè tenia la sensació que un ciclista no podia tenir aquella cara. Em feia molta gràcia el bo de Laurent Fignon.
Si haguessis de triar només un moment ciclista, amb quin et quedes?
El meu gran moment ciclista segurament seria Tour de 1998, l'atac de Marco Pantani al Galibier, quan deixa enrere Jan Ullrich i s'encamina a ser el primer italià en molts anys que entra vestit de groc a París. Aquell atac al Galibier el 98 de Pantani em va fer aixecar el sofà, em va fer gaudir. Era molt de Marco Pantani, jo.
El teu o la teva ciclista preferit?
I el meu ciclista preferit, de fet, és òbviament Marco Pantani, el pirata. Sempre ha estat molt italianista, el meu cor sempre ha bategat més fort quan apareix un esportista italià, i el Marco Pantani ho tenia tot, la seva forma d'atacar a la muntanya, la seva inconstància també, el fet de que no fos tan fred i tan calculador com altres, el fet de que sumés tantes derrotes i decepcions com victòries, va fer que l'estimés molt fins i tot abans de saber de la seva tràgica mort.
Un port de muntanya.
Un poc original segueixo és el Mortirolo. El Mortirolo en part també per un mític atac que fa Marco Pantani, un dels primers cops que s'hi pujava, si no recordo malament, el Mortirolo, després de que s'hagués obert, va brillar o per damunt d'aquests atacs marca de la casa. També recordo després a Ivan Gotti guanyant algun cop, però el Mortirolo, el nom que té, el fet que sigui Alps italians, sempre l'he tingut molt, molt mitificat.
La decepció ciclista més gran de la teva vida.
Potser et diria no haver vist en Nairo Quintana guanyar el Tour. M'hauria agradat molt que fos capaç de guanyar les tres grans voltes, Giro, Vuelta i Tour, perquè sempre ha estat molt dels escaladors colombians, també per la seva història personal, pel fet que representa com a indígena llatinoamericà. Vaig entregar el meu cor molt fàcilment a Nairo Quintana i durant els darrers tours sempre pensava aquest any li toca. Al final va ser Bernal qui va fer-ho, però va ser com una petita decepció aquesta.
A la vida ets d'atacar pujant, baixant, o ets més de contrarrellotge?
A la vida sóc d'arribar arrossegant-me els ports, sobreviure com sigui. Si fos ciclista seria aquests ciclistes que la gent no entendria, perquè un dia et faria una cosa i una cosa et faria una cosa diferent, la veritat.
Un ciclista que no sigui top i que t'hagi robat el cor.
Clar, què és ciclista potser no top? Et diré Lucho Herrera. Lucho Herrera és el que produeix que m'enamori molt del ciclisme, és el primer gran corredor que provoca que segueixi totes les seves curses. De fet, tinc una làmina amb la d'ell vestit amb el mallot de Topos al Tour al menjador de casa. Realment aquest estil, el fet que fos colombià, la forma d'atacar va fer que m'enamorés molt d'ell, i en aquella mateixa època, poc després, també entrego el meu cor a Diamo Gilin Abdujaparo, pel mític uzbek, que el recordo encara competint com a soviètic, amb aquelles arribades a París guanyant-nos tot vestit de verd, i un any que s'ha fet una trompada terrible a l'última etapa del Tour de França.
Practiques el ciclisme?
I la veritat és que no practico ciclisme. No ho he amagat mai. Dec ser d'un rar avis, una persona que mira molt ciclisme, que li agrada tant, els admiro tant als ciclistes, que jo no el practico perquè ho faria malament. De fet, no sé anar en bicicleta, però tinc una bicicleta estàtica a casa, i a vegades em fico programes d'aquests que diu ara pujaràs al Galibier, i jo em fico a pedalejar a casa, i em connecto amb la meva infància, quan pedalejava amb rodetes.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Dono fe d'aquest quadre del Lucho Herrera, que té el padill al menjador de casa seva. Bé, acabem, com sempre, amb música. Frank Lluís, no sé què trames, però em fots una mica de por. M'han piulat que t'han vist per la redacció remenant mapes i perfils de muntanyes catalanes i em tens intrigat. Però ja et dic que sí, que no sé de què va, però que la meva resposta és sí. De seguida m'ho expliques, però abans, què t'ha semblat aquesta primera setmana de la Vuelta?
Estimat Isaac Vilalta, convindrem que no ha estat la primera setmana d'una gran volta de 3 setmanes més brillant de la història, anys llum de la primera de l'últim Tour, per exemple, però estem xalant de valent perquè tenim ciclisme cada tarda i això ens manté molt entretinguts. Tu estàs xalant, jo estic xalant, i saps qui s'ho està passant d'allò més bé també? En Pancho. En Pancho és músic de Gandia, és cantant del zoo, és la veu principal del grup, n'és l'ànima compositiva i el líder. I en Pancho ens sorprenia el divendres publicant a les xarxes socials com havia viscut l'etapa aquella del balcó d'Alacant, la que va guanyar l'Storer, aquella del DCM, en una escapada i amb tot el grup per darrere, la primera gran etapa de muntanya de la Vuelta, vaja, doncs la va viure dins d'un dels cotxes d'organització, amb Pancho de Zó, sí, amb en Roberto Laiseca. Sabíem que era fan del futbol, però li desconeixíem aquest gust ciclista. I per això avui hem de punxar Zó sí o sí, avant. Una cançó del seu tercer disc que van publicar la primavera passada, que és una meravella de dalt a baix, que es diu Llepolies i que els està portant a ser un dels grups que faci més bolos aquest estiu, que encara no ha tornat la normalitat del tot, però que els dos estan fent un fart de tocar en directe. Per cert, parlant de fer coses en directe, a tu i a mi ens ve de gust pedalar algun dia, oi que sí? Doncs fem una cosa. Com que tenim un frec a frec en aquesta lliga privada de Radio Volta del Cycling Fantasy, el que quedi primer s'emporta l'altre de ruta, d'acord? Tu controles el Berguedà, per exemple. Doncs si tu guanyes, tu em dissenyes una ruta pel Berguedà i jo vinc un dia i la fem plegats. Com que jo controlo el Montseny, si jo guanyo, un dia vens al Montseny i et porto a torturar-te una miqueta per algun mortirolo que tenim per allà amagat. Apa, vés-ho pensant, acceptes el repte? Un petó, Isaac.
Fent burla i fent sacrilegi, per sempre bruixa i heretge, sempre a la contra i amant. Pregueu-li a l'amo que entenga la joventut, que se'ls perdone este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa, orfes d'amor omplin la missa i si les ordes de les cavernes guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta el tracall. Allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre puixa i heretge, sempre a la contra i avant.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.